d'alguna manera per a que el CEAM, la Olivereta, l'ampliarem i la ferem el doble en aquestes dues naves que n'hi ha, perquè això és dels sindicats. Això és patrimoni sindical acumulat. I vam tindre que anar a Madrid i Comissions Obreres d'ací de Castelló va signar favorablement des de València i me va demanar, però per favor, alcalde, buscamos alguna solució. Perquè ells van cedir a Enrique Ayet i al govern municipal en el seu moment de Vila-real tot lo del CEAM actual de la Olivereta, que és d'ells, dels sindicats, de Comissions Obreres, d'UGT i dels empresaris, patrimoni sindical acumulat, a canvi de que es buscaren una solució.
Un local,
i en aquell moment Enrique es va donar el local este que tenen ara i en el Barranquet. Però allò està indecent en aquests moments després de tants anys. Entonces, l'operació seria fantàstica. Claro que tindria ús i ho necessitem.
Claro.
Si no, tindrem que buscar algo pa Comissions Obreres perquè li ho devem.
Claro. Bé, quines són les prioritats, per tant, tenint en compte l'austeritat, no, de l'Ajuntament de Vila-real per tota aquesta situació econòmica, quines són les prioritats per a 2018?
Bueno, pues les prioritats són acabar els projectes que teníem pendents, que per les dificultats econòmiques, per la dificultat d'execució del pressupost de l'any passat, dificultat perquè jo també com a alcalde vaig donar ordres de que no se gastara només en lo imprescindible, no? Perquè teníem damunt de la taula propietaris que tenien drets en resolucions i en sentències a cobrar dels empastres del PP. I, per tant, els regidors pues, van ser responsables. Jo des d'ací públicament vull agrair moltíssim a l'equip de govern. L'altre dia el Partit Popular dia quina vergonya, han executat només el 60% del pressupost. Claro que hem executat el 60% del pressupost perquè, evidentment, volíem ser responsables en el gasto i intentar, no vol dir que quan executes el 100% estàs tirant els diners, però quan tens una situació com en qualsevol cas allà de dificultats tremendes, pues, te'ls comences a llevar d'algunes coses que creus que no són absolutament prioritàries,
claro.
No? I què vaig fer jo en el mes de novembre? Pues vam, o en octubre, vam anunciar que ja no anàvem a fer el carril bici que havíem previst, vam anunciar de moment que les beques de la Vilabeca no les traïen, perquè també la Generalitat havia apostat molt ja per els plans d'empleo i estàvem aportant una part. O sigui, vam llevar alguns recursos que teníem previstos per algunes coses, prop de 500.000 euros, i això mos va durar no executar bé el pressupost. Però això mos ha garantitzat també tindre un remanent ara que possiblement podrem fer front a algunes de les dificultats que tenim i poder acabar l'any en garanties. Prioritats d'enguany. En estos moments, garantir el gasto corrent, és a dir, garantir que els serveis es poden prestar adequadament, tot i les dificultats econòmiques, hem incrementat el 10% el contracte de neteja per a millorar la ciutat en el tema de la neteja. I s'està notant,
notant
d'una manera important. Però hem tingut que ficar més recursos, més personal, més control. Preocupamos i ocupamos un poquet més de tot això. Gràcies també als xavals i xavales que estan treballant del programa de la Valem, d'Empujo, de la Generalitat, que ens han fet un plan molt xulo i que estan implicats en canviar les ordenances, anem a fer ser més estrictes en les multes, especialment el tema dels gossos, de la brutícia dels gossos, tot això ho van a veure en breu. Bé, doncs tot això ens ha costat també diners, aleshores. Prioritats, garantir el gasto corrent, els serveis que són imprescindibles, manteniment d'escolatges, les nòmines dels funcionaris, els plans d'empleo, que en serveis socials no falta un euro. Quan tinguem que fer front, que les nostres entitats que col·laboren en nosaltres tinguin els recursos adequats, que els carrers estiguin tot l'oneix possibles, que puguem mantenir el projecte de ciutat, de la ciència i la innovació, del deport i de la salut, educadora, de congressos, festivals i esdeveniments.
Evidentment,
per a generar...
si segueix apostant per tot això.
Evidentment, clar. Nosaltres tenim el nostre projecte de ciutat i el projecte de ciutat que és absolutament viable i així no ho diuen els informes dels tècnics, si no fora per el Partit Popular... per els seus empastres del passat, no podem renunciar-lo. Entonces, en responsabilitat i tranquil·lament ho anirem fent, perquè el que no seria possible és que ara que l'economia va un poquet millor, que n'hi ha empreses que volen instal·lar-se, se n'estan instal·lant moltíssimes en Vila-real,
claro.
Estem creixent, estan ampliant instal·lacions les empreses, però podem tindre encara més. El que no podria ser és que nosaltres decidirem només pagar les deudes i el passat, matar la ciutat i la seva activitat i que vagin superant molts pobles i ciutats dels voltants i que se'n vagin inversions allí i que nosaltres no tinguem i ser lideratge que tenim que tindre comarcal en serveis i en moltes coses perquè no som capaços de respondre a les necessitats del present i del futur per culpa dels empastres del passat del PP. Pues això és el que hem d'intentar equilibrar i això que avui dia en un mitjà de comunicació i en un article és quadrar el cercle, és el que estem intentant fer. i ahir és en el que anem a treballar i jo estic molt optimista i molt segur de que ho traurem. Quan vaig entrar a l'Ajuntament me trobava una situació molt pareguda a la que tenim. 9 milions d'euros damunt de la taula en factures, no sabien com pagar-los, allò que dia l'enyorat Pasqual Batalla, el company Pasqual Batalla, que dia lo de que ni les aranyes van quedar en els caixons de l'Ajuntament, no? Ho deia molt així de broma i en les seues frases aquestes tan interessants.
Tan úniques.
No? Bueno, pues, és veritat, 9 milions d'euros. Teníem un préstamo de 20 milions que ells van pactar dos de carència i que tenim que estar pagant ara nosaltres. I van fer front en el 2012 en seguida a començar a pagar-lo. 2 milions d'amortització i 1 d'interessos, que és brutal. Ja m'he sigut d'esta, ja hem set líder, ja hem segut líders, ja hem generat un projecte de ciutat il·lusionant i hem passat d'un 26% de paro gràcies a un poble treballador, emprenedor, no gràcies a l'Ajuntament, gràcies a la nostra gent, a les nostres empreses, als nostres comerços, del 26 de paro al 13, és que menys tenim de la província de ciutat i de la comunitat és segons on ha baixat més el paro. Tenim una ciutat amb molt de futur. L'únic problema és el Partit Popular. Doncs pues bueno, anem a fer-li front en responsabilitat. El Partit Popular del passat, que és el mateix que el del present, perquè si jo haguera trobat en el Partit Popular almenys un col·laborador, igual que en Ciudadanos, que diguera, bueno, pues en moltes coses no estem d'acord en el seu model, en moltes coses anem a criticar-lo, ojalà, perquè això és la seva tasca, i moltes vegades ens poden fer obrir els ulls, però anem a sentar-nos i anem a pactar com algo importantíssim l'empastre de l'urbanisme que hi ha en aquesta ciutat, perquè no va afectar a aquesta corporació, va afectar a les pròximes 20 anys de corporacions que n'hi hagin. Anem a sentar-nos i anem a pactar una solució, anem a estar tots junts per a no confundir els ciutadans, anem a donar-li un missatge clar als propietaris de que tenen dret a cobrar però que tenim que lluitar cada euro del poble. No, al revés. Com són els responsables d'aquestes tremendes il·legalitats, pues l'únic que se dediquen és a intentar protegir estos empastres, no?, i confundir a la gent en les seues mentires. Jo al·lucinava, de veritat, on poden arribar en la hipocresia, en ese vídeo de les mentires del PP en un minut, que hi ha sempre ahí, esa basura plena de mentires totes les dies. No vaig a discutir-les totes, però n'hi ha una que me fa... me dona especial asco, ja ho dic així, de clar. L'altre dia van ficar una denúncia fa un parell de setmanes. Jo ja patí 5 denúncies d'ells. I saben vostès el que ha sigut, no?, durant estos anys, que si la Coats, que si les tapes i canyes, que si els gastos d'alcaldia, que si tal, tot era mentira, tot se va arxivar, van generar quantitat de titulars en la premsa, més de 100 i pico titulars van eixir en diversos mitjans de comunicació que te generen un impacte en el teu honor, evidentment, perquè la gent moltes vegades ja ho confundís tot. Era tot evidentment mentira, però l'altre dia fa 2 setmanes en València el Partit Popular va denunciar al Bloc i al Partit Socialista, el PSPB, per finançació il·legal. Ens han tingut 2 setmanes en titulars per tots els puestos. L'altre dia van treure un vídeo del Villarreal, este en un minut, de les mentides estes, que dient que el senyor Benlloc participó en un acto con el senyor Zapatero de presentació de los candidatos mayores de 50.000 habitantes, me traien un poc que jo donara explicacions també de qui m'havia pagat a mi ese acte, que jo anava a ese acte a invitar per el partit, evidentment, en tots els candidats de tota la comunitat valenciana i tal. Bueno, jo no vaig contestar i tal, perquè és que al final entrar en estos barrizals, no?, és tremendo. Tot perquè ara està apareixent, i avui en el Levante, va una notícia de l'acte de Villarreal de presentació del senyor Robert i el senyor Folgado, que sí que apareix en el cas Gürtel, acreditat per la Fiscalia i per la Guàrdia Civil, que va valer 18.000 pavos, 18.000 euros, i que el va pagar Piaf. Això és la veritat. L'altre era tan mentira que fa 7 dies, 6 o 7 dies, se va arxivar tot per part de la justícia, que ha sigut notícia ja, tota la finançació està presumptament irregular del Bloc i del PSOE, està tot arxivat perquè el jutge no ha vist absolutament res, no? Pues encara en el vídeo d'ahir que tiren, diuen que el PSPB i el Bloc se financiaron irregularmente. Encara van dient ahir, però així pel poble en el vídeo. Mire on arriba la seva capacitat de mentir, no?
Bé, alcalde, jo em despedisc així perquè el deixo en molt bones mans.
Sí,
Javi Mata,
no m'ha preguntat allà per allà al futbol, no, perquè si no... Però el veig enfadat, no sé, me fa por i tot.
Bueno,
fiques cascos.
Un
segonet. Que anava
a dir-li. Un Xavi, que no te sentia.
Està un poc enfadat, però no, ara se li passa.
Anava a preguntar-li, però el veig així un poc encès.
No, només m'enfade, evidentment, quan veig coses molt injustes. En aquests vídeos, que duren un minut i de vegades 4, depèn de les mentires si es caben o no en un, se dediquen contínuament a dir de tot i de moltes coses possiblement poden tindre raó d'algunes coses, som humans i mos equivoquem i quan un carrer rural està ple de forats és veritat, pues està ple de forats i jo ahí no les vaig a discutir, però hi ha aquestes mentires que
jo només vull preguntar una cosa, si és mentira veritat què passa en el pavelló i sé què tenien que fer, en bueno. Serio, perquè jo al final ¿Qué pasa en el pabelló?
Bueno, pues le ho expliqué sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa en el pabelló? El pabelló no té ningún problema, més que ne tenia en principi dos xicotets impediments, que eren qüestions tècniques, les vaig explicar en el seu moment. La primera tenia que veure en la propietat, en les Carmelites, que aquesta finca, pues, des del punt de vista registral, tenia algunes dificultats perquè estava segregada en algunes parcel·les i tal, i nosaltres necessitem que se mos faci la donació de manera conjunta dels 3.000 i pico metres, dels quasi 4.000, per a poder construir, i això ja està solucionat. ¿Vale? Ja fa un parell de setmanes que me van comunicar que ja ho havien plantejat tot ja al registre i que ja s'havia donat solució a tot el tema del catastre i de les finques i de tot això, que n'hi havia dificultats per a poder fer-nos una donació adequadament. L'Ajuntament pot rebre donacions, que és el que va a passar, ells mos donen el terreno, nosaltres construïm el poliesportiu i ells se l'utilitzen unes hores. I això és el conveni que n'hi ha. I el poliesportiu el construís el Villarreal Club de Futbol, o sigui, a l'Ajuntament no li costa ni un euro tota aquesta operació. Però ara, senzillament, el que estem és ja perfilant tot el conveni, llavors jo en el moment en què m'han traslladat que totes les finques estan bé i tal, jo tinc l'obligació en la llei en la mà de demanar l'informe a dos departaments. El primer, el secretari de l'Ajuntament, que me té que dir si se conveni que jo vull fer és legal, si hi ha una cosa que me donen a mi un solar, jo puc construir un poliesportiu i el pot utilitzar una entitat privada, i està fent l'informe i no va haver ningú tipus de problema, l'Ajuntament pot arribar a acords perfectament en entitat, sempre que siga d'interès públic i que nosaltres guanyem algun tipus de servei. I per un altre costat, té que fer un informe també el jefe del Servei Municipal d'Esports respecte a si complís les necessitats que nosaltres tenim d'esport en la ciutat i si això, en les hores que s'han plantejat i tot això, cobrirà les expectatives i les necessitats que nosaltres tenim havent llevat l'altre pavelló. No? Este informe, ara fa un momentet, per exemple, fa un ratet he parlat en José Ramón, estan parlant amb l'abogat dels Carmelites per a retocar alguna cosa també, per a alguna qüestió que se va plantejar del tema dels horaris de matí de les dues sales i aquestes coses, que inclús els propis Carmelites estan dispostos a poder flexibilitzar aquesta situació.
És que sap el que passa, que tots són històries. Jo al final no sé però, qui creure. Bueno, no li dic a vostè, dic
ja.
que si l'accés no sé què, que si no sé quantos, que si les hores, que si el matí, que si per la fra, que si serà d'ells, que si serà de no sé què.
Bueno, anem a veure. Xavi, contentar a tot el món no l'anem a poder contentar. En la situació que jo he explicat abans, que si mos descuidem un poquet, mos intervé Montoro i dirigir-se com a alcalde d'este ajuntament per culpa del PP i de lo que ha passat en este poble, jo no estic en condicions d'este ajuntament d'adquirir un solar de 2 o 3 milions d'euros en 3.000 metres en un bon lloc per a poder comprar, per a després dir-li al Villarreal que construïsca el poliesportiu, etc. Seria una responsabilitat brutal. A més, considere que el col·legi dels Carmelites van 400 xiquets cada any, que són famílies d'este poble també, que els col·legis concertats, la Generalitat no construís poliesportius dins, i en els públics sí, i d'aquesta manera tindran també un espai per a poder-lo utilitzar, i són veïns i veïnes d'este poble d'educació pública, als quals molts d'ells nosaltres els obliguem a anar allí per escolarització, perquè viuen en aquesta zona o el que siga. Per tant, i a més, n'hi ha una relació estretíssima en el convent dels Carmelites i en els pares Carmelites de fa moltíssims segles en aquesta ciutat, que obrin la seva pista de futbol sala i de bàsquet per les vesprades. L'únic col·le que està obert en aquesta ciutat és els Carmelites, per jugar la gent. I nosaltres en els públics han sigut incapaços d'obrir-los per responsabilitat dels directors, tenen que saltar la valla als xiquets, ja vale descomplejos en el tema religiós i tal. Per tant, som part d'esta ciutat, 400 famílies, i nosaltres creiem que li podem prestar un servei perquè els xiquets també el puguen utilitzar. Entonces, tots aquests debats jo vaig acabar-los ja. Una altra cosa és que entrem a si podien ser més hores, si podien ser menys, si podien ser deixar de ser més. El conveni va a fer-se, Xavi, ho dic jo així, avui, públicament. I la cosa ja va de qüestió de dues setmanes o tres, màxim. Val? Immediatament li donarem ordre al Villarreal, que en el conveni diu que quan li ho notifiquem té un mes per a començar les obres, i es començarem les obres. I ese poliesportiu va ser una realitat. I escolte, jo crec que és una operació fantàstica, gratis per al poble perquè el paga el Villarreal Club de Futbol. I ese poliesportiu valdrà 1.200.000 euros per ahir.
Una altra cosa que escolte és que, claro, que va ser un poliesportiu low cost. Però, això és el que diu, jo li ho pregunto.
Ja.
Va ser, bueno, un millor llarg, no és molt low cost, però què vol dir un poliesportiu low cost?
Bueno, pues això, la gent que ho diu, que se veu que tiren en pólvora de rei i que estan acostumbrats a jugar en pavellons de Dubai, pues seran els que ho diran. És que jo, de veritat, ja no entenc res. Un pavelló low cost, en 1.200.000 euros se fa un pavelló perfectament. Tenint un pavelló en esta ciutat de 28 milions d'euros que ha invertit la Generalitat de forma escandalosa, que no saben ben bé què fer en ell, que és una ruïna, per nosaltres i que tindrem que donar-li sida, i l'estem donant, estan entrenant allí. ¿Vale? Tenint un pavelló de 28 milions d'euros, el Sebastián Mora, el de Bancaixa, el del Melilla, tenint en este poble quatre pavellons poliesportius i en este que anem a construir cinc, que per ràtio de població som els que més ne tenim de tot el País Valencià, encara n'hi ha que se planteja si no tindrem moqueta en el pavelló. Jo de veritat, no entenc res, de veritat que n'hi ha... Però mire, jo aquestes crítiques a mi directament no me les ha fetes ningú. Primera, perquè no tenen ni idea del projecte. Jo no he ensenyat les qualitats, ni el projecte. Està tot en el Departament d'Urbanisme. Per tant, com se pot parlar d'aquestes coses? Això són ganes d'aquells que estan en contra d'aquesta història perquè tenen complejos en la religió o perquè tenen...
Això no ho diré. A voltes, no s'alça un dia i diu no haver fet el pavelló ahir a... No sé, on podia fer-lo? Ahir a l'entrada al poble, no? Ahir on està lo del Bolo Serranos, no podia fer-lo ahir, no tenen terreno ahir. No haver-lo fet a un altre lloc i no haver-se dir encabotat ahir, perquè, claro, al final... a voltes donen ganes de dir, bueno, on el voleu? Pues el fiquem ahí i fora, ja està.
Però si jo poguera realment consultar a on el voleu i sapiera que els interlocutors als que pregunte estan legitimats per a dir-me on el volen, però aquí pregunte jo on el volen. Perquè si li pregunte a les 400 famílies dels Carmelites, es volen en els Carmelites. Aquí pregunte a un club que pensa que té tot el dret del món d'utilitzar-lo ja soles, un pavelló d'un milió i pico d'euros... Li pregunta a aquest club, tindrem que intentar pensar en l'interès general, no? És a dir, i li pregunta a les famílies, per exemple, que estan contínuament demanant-nos que estaven abans en el Campió Llorenç, grups de gent major que fa distintes activitats i tal, que el vol proper del seu barri, que el vol allí? Li preguntem a d'aquests? O què fem, un referèndum per veure on col·loquem el pavelló? És que de veritat, és a dir, aquí preguntes. Nosaltres vam dir des del primer moment, l'hem llevat d'esta zona, volem mantindre-la en esta zona. Damunt tenim una oportunitat de que siga gratis hasta el terreno. De matí no tenim cap pavelló poliesportiu obert. Estan tancats en esta ciutat. Les dues sales que n'hi haurà multifuncionals se podran utilitzar. I damunt ho utilitzen xiquets, 400. Cada any, que cada any van entrant nenous escolaritzats, també, anem a veure, és que no va haver cap pavelló en Vila-real que siga més utilitzat que este. Tot el que més són demagògies, complejos d'alguns i ganes de que no visca el projecte. Per tant, jo no tinc, de veritat, no me vaig a parar ja. La decisió està presa. Cada un que opine la seva voluntat. Però ja li dic que la meva decisió està presa. Jo l'ordre que he donat és proposta d'aprovar el conveni feta per el regidor de territori, per Emilio Biol, i l'únic que estic fent ara és els informes tècnics que me diguen a la meva proposta que jo ja he decidit que me diguen, és legal i tècnicament la vale. Això és el que estic esperant.
En les obres de remodelació del camp de la ceràmica ara, que se li va ficar una coberta en la preferència, això té viabilitat ja? Va ser difícil? És una obra de magnitud gran? No afectaria com ha afectat l'altra, és a dir, la de la façana de la tribuna?
No, esta és més senzilla, no té massa problema. Sí, és veritat que estem treballant també, però en certes dificultats, per una nova fase de remodelació de l'estadi, que jo també vaig anunciar en tot moment que hem estat parlant. L'estadi té que arribar a estar perfectament permeabilitzat a l'evacuació, no? Això és la meva obsessió des del primer moment. És a dir, de l'estadi té que poder eixir a la plaça enorme que hem generat de 4.000 metres davant d'un problema que se puga produir, lo del por de fum, un artefacte, qualsevol tema de seguretat, quan hi ha molta gent i molta aglomeració, que tens que concentrar a la gent i juntar-la, no? En un moment determinat, que tens que accedir en vehicles allí per actuar, grans, xicotells, com siga. Nosaltres tenim que ser capaços de que la gent pugui eixir en facilitat. Lo del VIP se va fer no per qüestions estètiques, ni per guanyar puesto, ni per fer la cafeteria més xula. Va ser una idea de l'Ajuntament. Va ser a instància meua, concretament de l'alcaldia, quan vaig patir molt el dia del por de fum, que me va tocar anar a declarar en alguns llocs, i jo sóc el responsable, com a camp municipal que és este, i com a alcalde i president de l'Ajuntament, d'este camp municipal. I a mi me preguntaven per la seguretat d'aquestes coses, que en conveni, evidentment, heu dut el Villarreal Club de Futbol. Però mos vam donar compte que la zona VIP, i ja feia temps que ho sabíem, si tenien que fer una evacuació, i si no, per una única porta o dos que n'hi havia allí, o per les escales que penjaven que podien tirar-se la gent en un moment determinat baix, cosa que era absolutament pues, lamentable per un camp que ha jugat Champions i que juga a UEFA. No? Per tant, tenim una sèrie de requeriments de seguretat per part de la policia que estem anant poquet a poquet complint, no? Dins de les nostres possibilitats econòmiques, dins de les possibilitats físiques que té l'espai, perquè el camp hem decidit que se quede allí, dins del poble, i això genera també una sèrie de dificultats. Si estiguera en un altre lloc absolutament diàfano, que pogués generar totes les possibilitats de permeabilització que pogués, tal. Per tant, aquella grada també que vostè m'ha dit, ojalà poguérem el raconet que queda actuar i poder en un moment determinat en el carrer Almassora i per darrere en una evacuació i sí ràpidament a la plaça de l'Estadi de la Ceràmica. I aquest és el treball que tenim que fer. Jo crec que aquestes obres van a ser les que s'han plantejat en aquests moments no massa complicades. Repetisc, tot el que s'està fent en el camp no és un tema estètic, li costa molts milions d'euros al Villarreal Club de Futbol, a l'Ajuntament zero, però tenen que veure, evidentment, en millorar la seguretat de la gent que acudís al camp i previndre una possible emergència que se poguera produir. I això la gent ho ha d'entendre. I jo crec que el camp és un lujo, el poder anar caminant al camp, com va la gent en este poble. És un luxe, quan vas a Madrid, vas a Barcelona, acompanyes al club a tres llocs que tu has vengut amb mi, no? I has vist i tal, tindre que acudir en els vehicles i tots els líos que se monten de tràfic i tal. Així se monta, però en qüestió de 20 minuts se despeja tot, eh? Que vaig a la gent a Madrid o a Barcelona i a alguns llocs moltes vegades, no? És a dir, o inclús ciutats xicotetes i no tan grans. Jo crec que tenim un lujo, el 60% de la gent o el 70% va caminant, en la família, al camp, i això és un lujo, però això evidentment també n'hi ha que, pues que assegurar molt bé tots els temes de seguretat. Estem treballant en uns pilones, hem ficat lo dels bancs, que ja finalment ens van autoritzar a ficar els bancs, si vostè ha vist allí, que va ser molt complicat perquè no volien ningú tipus de banc que se poguera arrencar en un moment determinat, en una lluita i pegar-se en fustes, tal, tenien que ser de ceràmica, però a més després no volien que foren per si tenia que accedir allà una ambulància o no sé què, però després ja sí que mos van deixar. Tot això és un tema molt complicat i que mos du molta faena, eh? I molt de treball de coordinació entre la Policia Nacional, Policia Local, Policia Autonòmica i els propis serveis nostres tècnics municipals i els del Villarreal. I contínuament tenim un equip de coordinació i una reunió que mos reunim i anem treballant. Jo, mentre siga alcalde, des de luego, vaig a continuar treballant per fases en responsabilitat junt al president, i això ho sabeu molt bé, per a aquest camp deixar-lo en unes condicions de seguretat de que el dia que poguera passar algo no tinguem que lamentar que per no haver fet el que teníem que fer ha passat, no? Al final en la vida evidentment ho pots controlar tot, però quan tens informes, quan veus que les coses més o menys podrien millorar si les feres d'una manera, tenim l'obligació de fer-ho, Xavi.
Molt bé, alcalde, moltes gràcies, eh? Passeu bé.
Bé, moltes gràcies.
No s'enfade tant, que no va la
pena. No, és el tono que tinc ja, el que me coneix i tal. Quan parlo d'un tema que és serio i tal, pues me fico en un tono tal. Però de veritat que no estic passant una època ara en la situació econòmica de l'Ajuntament de massa alegria, no?
Bueno, pues ànims, gràcies.
Gràcies.
2022, bueno, pues dice pavelló, que algun dia el tindrem, pareix que sí. I a més a on pareix que anem a tindre'l. Fem fer una pausa i parlem del Villarreal Club de Futbol, d'un nom propi, el d'Antonio Rukavina. Sabeu qui és Rukavina, no? Lateral, serbi, que va a jugar el Mundial casi en tota seguretat. És un, és un futbolista que, bueno, pues jo diria, treballa bé, responsable, que fa bé les coses, veterano, acaba contracte, i volia preguntar un servidor, perquè avui en el diari ja es podia llegir-ho, ja han hagut els primers contactes entre Rukavina i el Villarreal, les dues parts pareixen tindre clar que la continuïtat de Rukavina no és roïm pel club, per moltes facetes, per la veterania, per la seva capacitat de poder ser polivalent, per acceptar el seu rol i perquè n'hi ha un cas especial i és el de Miguelón, després ho explique. Però en el Villarreal, per al lateral dret, ara mateix n'hi ha tres noms. Tres. Mario Gaspar, Antonio Rukavina i Miguel Lambrich. Miguelón. Però Rukavina parlava del seu futur i de les seves opcions de seguir en el Villarreal.
En primer contacte, com estan?
Sí, está. Todo sabe mi situación, que quiero quedarse aquí. También el club creo que quiere y nada, vamos a ver si podemos a acabar esto más rápido que cuando podemos. Pero también entiendo la situación del club, porque de verdad ahora yo lo mismo pienso solo estos 5 partidos a meternos en Europa y luego vamos a, si se cierra antes, mejor, pero yo también de mí personalmente creo acabar antes de ir a Mundial, claro, pero primero que es, pensamos todos y yo primero de solo estos 5 partidos.
Bueno, pues Rucavina, canten que la situació del club en estos últims 5 partits és vital i que això ralentitza les decisions preses o les que se tinguen que prendre, però admetis contactes i la possibilitat d'una continuïtat al club. Per què el Villarreal Club de Futbol posta o pensa o creu que Rucavina és una bona alternativa? Fàcil. En el Villarreal Club de Futbol creuen que el futur del lateral dret d'este club és Miguelón, el xaval que juga en el B. Un perfil de futbolista que està creixent moltíssim, que està fent una grandíssima temporada en el filial i que té 22 anys. L'any que ve en Giner tindrà 23. Clar, la qüestió és, si puja Miguelón l'any que ve directe al primer equip, sense encara haver jugat minuts, sense encara haver vist què és capaç de fer en el primer equip, és a dir, no tindre aquesta fase que ha tingut Rodri, que ha tingut Pau, que està tenint Pau, que està tenint Raba, que ha tingut Xuca. Quina fase és? La d'entrenar, sí, però la d'alternar, la de començar a jugar, vamos. Que puga jugar la Copa, que puga, saps? Que puga anar entrant quan se lesiona algú, poden tindre minuts, i anar veient quina capacitat té. Això se suma que la idea del filial, la idea del club, la il·lusió és l'any que ve si és possible estar en segona divisió. Si és possible. Si és així, clar, necessites un bon equip en la segona divisió A amb bons futbolistes. I ahir és un bon aprenentatge boníssim per xavals com Miguelón. A partir d'ahir, fins al mes de febrer, Giner inclòs, este xaval encara pot pujar i baixar al primer equip perquè no té 23 anys. A partir d'ahí, si l'equip B no puja, bueno, pues haurà que analitzar què fer en ell, perquè és un dels que despunta i realment sí que pareix ser que en la categoria podria pegar un salt. Rucavina, què te dona? Te dona veterania, seguretat, l'alternativa de poder cobrir les dues bandes si és necessari i entendre el rol, a més de que econòmicament és una inversió menor. En una plantilla que té que ser de llarg plaç, amb molts futbolistes, i d'un gasto econòmic alt, molt alt. Per tant, si juntes tot això, a l'espera de que Miguelón pegui el salt definitiu, que pot ser l'any que ve perfectament, en ese interín, què fas? Invertisses diners en fitxar un lateral dret que tinga que ser el substitut o suplent de Mario, perquè creus que Mario és el teu home que juga en esa demarcació? A algú els agradarà, a altres no els agradarà, a altres es pareixerà millor, es pareixerà pitjor, però bueno, en això del futbol, que sí, que si pogueren fitxar a Cafú de l'època, pues vindria Cafú i Mario ho tindria difícil. Però n'hi ha certes posicions en el camp en què el Villarreal Club de Futbol creu que és el seu nucli dur, la base, una base que per cert porta 6 anys, 5, seguits portant-nos a Europa, que jo estic segur que Odriozola o qui siga, no sé, o el lateral del Real Madrid seria millor que Mario. Claro que sí. O també pitjor, que n'hi hauria que veure'l. Perquè així tots són molt bons fins que venen a jugar. Després els fiques a jugar i mau, que diu aquell. No me adapto, me duele el pie, no estoy a gusto, mi novia m'ha dejado. I al lío. Mentre tens a Mario, que està en el moment àlgid de la seva carrera esportiva i és peça clau en l'equip, Miguelón jugaria. Li llevaria el lloc. O mos passaria un marín. No és fàcil. Al final, el que irrompís, irrompís com Raba. Raba ha pegat un clafit que, per exemple, no va ni al B esta setmana. Ja se'l guarda Calleja pa lo que queda. Està fent gols, està sent de lo millor. Raba ja és del primer equip. Com us van contar així, l'any que ve serà del primer equip. De fet i de dret a totes. Segur. Però ara el volen guardar pa la promoció. Per cert, si guanya el B i no guanya el Lleida, ja som de promoció a segona A. Però tornem a lo del lateral. Té certa lògica. Que al final digues, en el interín i s'ha d'esperar el que jo crec que ve des de darrere en força, és jove i encara li queda un any més encara que siga en ese filial, si és que estigui en segona i si no ja veurem què pot passar. Té cert sentit. Però bueno, jo crec que tot depèn també de lo que passa en el B, de si el B puja, si no puja, de si un any més en segona B d'este xaval és bo o lo millor buscar un altre lloc, o inclús que Calleja diga, no, jo ja el vull dalt. Són tantes coses que jo crec que el Villarreal, dins d'aquest interín, pues, l'opció Rucavina és la més fàcil, assequible, barata i rendidora, perquè no, que ho torno a dir, no és el millor lateral del món, però després ne pots fitxar el millor lateral del món i no ser-ho. No és fàcil. I a voltes, el que pareix que te cansa per l'ull i que estàs ja fart un poc, perquè sempre és el mateix, pues és sempre el mateix perquè és el que més funciona. o almenys el que pareix que més funciona. Dos i mitja, ara escoltem Antonio Rucavina, que és protagonista del dia avui parant en el Vila-Real, i a la gent del B, que juguen contra el Badalona diumenge a les 6, partit vital. Si guanyen, estan a un 90% dins de la promoció d'ascens. I avui el Vila-Real Club de Futbol ha presentat una història superxula, que és que els xavals del cadete del Vila-Real han estat en la gent de la residència... recordarà el nom, però bueno, busqui el compte ràpidament. Amb gent major, gent gran. Què ha buscat el Vila-Real en això? Que la gent més jove s'apropara a la gent més gran. S'apropara d'ells i es coneguen una miqueta més. Els donarà carinyo, els donarà companyia, perquè el que sàpigues que a voltes, quan eres jove, no tens prou, vols de tot. No n'hi ha suficient de res. I quan eres molt gran, molt gran, molt gran, justet l'únic que vols és això. Tindre algú al costat. I això és el que ha intentat la gent del Vila-Real. Dins de lo que cap, que la gent jove que forma part del club, que poden arribar a ser, pues això, gent que no necessiten a ningú perquè estan rodejats de tots, se donen compte que al final lo més important és, pues això, fer cas, escoltar i de pas aprendre. En este món en el que estem vivint a hores d'ara, que va tot molt ràpid i en el que jo veig que, no sé, falta de tot, però sobretot respecte. Respecte a moltes coses. I després massa acceleració en tot, massa exagerar tot. Caem en errors que fa anys ja van caure, entrem en dinàmiques que no ens portaran a res bo, estem tots molt, molt indignats i molt, molt, molt accelerats i molt agressius. I per això em fa gràcia que el Vila-Real faci que els seus xavals se'n vagin i estiguen un rato en la gent gran. Issa, que no és que siga més lista o menys que tu. No, home, no. Tu eres més listo que isos que jo i que tots. Però ells tenen algo que tu no tens i que jo tampoc. I és que ja ho han vist. Ja ho han viscut. Ja saben lo que és. Ja s'han equivocat. Ja han pegat les mateixes patades que has pegat tu. Perquè al final, així, no vos penseu, eh? Internet o sense internet, la vida és igual. Igual. Pequem de lo mateix i patim de lo mateix i errem en lo mateix. Igual. I han fet que això, que els xavals estiguen en la gent gran i escolten la seva història de vida, que els conten què els ha passat en la vida, en tot, bueno, això, en els fills, en les relacions, en el treball, en les il·lusions, en les decepcions, per a que valori un poc més, pues això, lo que és viure i disfrutar. I la veritat és que és una... apropeu-vos a les redes socials del Vila-Real Club de Futbol. Està bé, està bé. Avui s'han juntat, pues, esta gent de davant d'igualtat, es diu Història de Vida, i han estat, com diem, juntant-se en estos majors i en esta gent gran que els ha contat un poc que és la residència de tercera edat Verge de Gràcia de Villarreal. I la veritat és que a mi me sembla curiós escoltar, no?, les històries d'esta gent gran. Sempre m'ha aparegut algo que val la pena i el Vila-Real jo crec que ahir ha estat encertat, no?, en aquesta faceta de buscar el que diuen la gent més gran i que els xiquets escolten els grans. Bueno, els xiquets i no tan xiquets. Tinguen una altra visió de la vida, no?, que jo crec que sempre val la pena. Això que tot això és el que tenim a intentar contar-vos en aquests 27 minuts que queden. Ja sé que parle massa i que a voltes el que hauries de callar més.
Me llamo Pepe Serrano y esto es la historia de mi vida.
Nací en Nules el 1 de mayo de 1934, un año conocido como el de la huelga general revolucionaria en España. Mis padres se llamaban Pepe y Herminia, y éramos cuatro hermanos. Mi madre cuidaba de nosotros y mi padre era tornero. Su habilidad trabajando el hierro hizo que acabara fabricando bombas para el bando de los republicanos en la Guerra Civil Española. Fueron años duros. Tuvimos que mudarnos dos veces, primero a Carlet y más tarde a Albacete. Cuando acabó la guerra, volvimos a Nules, nuestra casa. A partir de entonces, nuestra vida fue más tranquila. Mi padre continuó trabajando el hierro, pero esta vez para el mundo del motor en la agricultura. Siempre fui un apasionado del deporte. Practiqué balonmano, baloncesto y, por supuesto, fútbol. Jugaba de defensa central y recuerdo que mis primeras botas de fútbol me costaron 1.500 pesetas. Eran una maravilla, pero nada que ver con las de ahora. Hice la mili en Valencia y con 18 años mi vida volvió a cambiar. Conocí a Conchín, el amor de mi vida. Con ella compartí mis otras dos pasiones, el cine y la música. Nos casamos y tuvimos tres hijos, José Francisco, Inmaculada y Roberto. Todos ellos fantásticos. ¿Qué voy a decir yo? Una curiosidad. Conchín y yo nos enteramos que íbamos a ser padres por primera vez unos días solo antes del parto. ¡Qué sorpresa! Todo era maravilloso, pero un accidente laboral volvió a sacudir mi vida. Perdí un dedo trabajando con mi padre en el taller. Una nueva piedra en el camino que no me detuvo.
He superado muchos obstáculos, pero tengo que confesar que el golpe más duro fue la muerte de Conchín.
Dos y 35, comencem, que dia aquell. Primera pausa i escoltem a Rucavina.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Por supuesto. Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-52-90-48. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento. Próxima apertura, supermercado Cash Domestic. Más de 1.000 metros cuadrados de productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Próxima inauguración, Cash Domestic. En Avenida Italia de Villarreal, Antiguo Aldi.
Caterings personalizados para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones. En tu casa, en una sala de fiesta, en el recinto que alquiles o en nuestros locales. Cocinamos y trabajamos por ti. Llama a Catering Esther 601 17 43 16 www.pasteleriaester.com. Catering Esther, pasión por el catering.
¿Cansat de la rutina? Passa un cap de setmana diferent a Madrid. Els dies 12 i 13 de maig, visita el Museu Thyssen i gaudeix de l'obra teatral El Concierto de San Ovidio. Informa't de tots els detalls en Fundació Caixa Rural, plaça de la Vila 3, o en www.fundaciocaixarural.org. No et quedes sense la teua plaça. Apunta't!
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomes. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomes, tu destino es hablar idiomas. Bon voyage. www.techidiomes.es.
Amb 50 anys d'experiència, el Col·legi Bisbe Pons s'adapta a les necessitats actuals amb iniciatives com l'estimulació primerenca, un acompanyament per a iniciar l'aprenentatge dels menuts de 0 a 3 anys amb les seues famílies i després continua amb infantil, primària i secundària. Vine a conèixer el nostre projecte. Jornades de portes obertes del 23 al 30 d'abril de 3 a 5 de la vesprada. Col·legi Bisbe Pont, carrer Penyagolosa número 10, telèfon 964 52 11 26.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 21 i 22 d'abril, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i moltes coses més. Les trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 21 i 22 d'abril al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
En A Bordo, siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en Tiendas A Bordo, prepara los mejores arroces. Tacos de rape a 4,50€. Especial arroces y fideuás a 2,99€. Colas de gambón sin piel y desvenadas a 7,95€.
En A Bordo somos especialistas en los mejores alimentos congelados.
Apúntate este verano al conocimiento con la UNED. En junio y julio, el Centro Asociado a la UNED en Vila-real ofrece 6 cursos formativos de ciencias sociales, feminismo, política, salud mental y música con el Tárrega y el primer curso de flauta Juan Gual Esteve. Modalidad online en los cursos impartidos en el Centro Asociado. Recíclate con la UNED. Matrícula exclusiva por Internet.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA. De alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550€ con seguro a todo riesgo gratuito. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Vila-real y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Per cert, ahir jugaren el Betis, que va guanyar en el 93 amb tota la fortuna del món en l'últim minut. És veritat que havia generat més ocasions de gol, però ja estava el 0-0 que ens deixava 2 punts. I va guanyar el Girona en un partit surrealista. Si l'altre dia el Betis li va guanyar i li van anul·lar 3 gols al Girona, ahir guanya el Girona i li anul·len 3 gols a l'Alavés. És més, li anul·len 3 gols, li piten un penal un poc a la Remanguiller i el Girona en un partit... I sí que puc parlar d'ell perquè el vaig veure complet. En un partit, doncs pues sí, vale, en un cop de fortuna... fan un gol a l'eix d'una falta des de 40 metres, penja a centrar, ningú remata, el porter se la traga pa dentro, en el primer remat mig serio, perquè havien tingut una ocasió en la primera part. I després, quan més apretava l'Alavés, li anulen 3 gols seguits a l'Alavés i després, en un baló penjat, pita un penal en un tio que despeja, li pega, bueno, futbol. Futbol, futbol i futbol. Lo que fa que el Betis mantinga la distància i el Girona mantinga la distància de perseguidor. Així, pues, nosaltres no juguem este cap de setmana, així el Girona rep a l'Espanyol, el Betis va al camp de l'Atlètic de Madrid. Veurem, esperem que no guanyen. Per nosaltres millor. Tot i això, passe el que passe, no perdrem la plaça europea. Ruca Vina parlava del seu futur i de l'equip, claro, de la victòria Leganés i com anà tot.
Sí, sí, era un 3 punts molt importants després estas dos derrotas que tenemos y también que después del partido de Sevilla, que seguro que gente fuera del equipo pensaba después Sevilla, el partido ahí ganamos 2-0, luego estamos en un momento de donde podemos ir perder partido y cómo vamos a reaccionar y estoy muy, muy contento con cómo equipo reacciono y cómo jugamos todos los 90 minutos. Y nada, creo que esto es actitud que tenemos a enseñar más en casa y nada, y más contra equipos, digamos, que está en bajo de la tabla, porque siempre sufrimos contra estos equipos y contra los grandes jugamos siempre bien. Y creo que con este, esto es clave cómo tenemos a jugar.
¿Cómo se ve la lucha por Europa? Falta de 5 jornadas, 6 sextos. Tampoco tenéis un calendario especialmente fácil, aunque tenéis ahora 2 partidos seguidos aquí en casa.
Sí, cuando se ve ahí por fuera es, tenemos un calendario complicado, pero sabemos que cuando nos va a tocar jugar contra Barça, que puede ser que ellos están campeones de España, contra Real Madrid último partido también, no creo que ellos va a venir con todos los jugadores, por más por tema de Mundial, que jugadores va seguro a descansar y seguro que vamos a esperar y tener, digamos, más fácil, pero ahora que equipo, como pensamos, es solo de partido de Celta, que en casa, como hablamos toda la temporada, que es más importante a ganar los puntos en casa, que sabemos todos como este año que sufrimos más en casa que fuera de casa, y entonces creo que es ahora contra Celta es un partido muy, muy, muy importante.
¿Crees que pueden ser claves, por tanto, para esa lucha por Europa los 2 próximos compromisos en casa ante 2 equipos que sí que se están jugando más el Valencia, claro, que el Celta, que además viene sin Aspas?
Sí, es tenemos que mirar solo a nosotros y también, como he dicho yo, una última pregunta también de tema de Barcelona y de Real Madrid, si viene con todos los jugadores o no, da igual. Nosotros tenemos que tener un objetivo que tenemos, a quedarse ahí, vale, quintos o sextos y nada, a entrar a Europa y sumar más puntos en casa, claro.
Oye, ¿cómo se cambia del día del Athletic Club a estos 2 partidos? Ya lo habéis hecho 2 veces eso. Dar sensación de que el equipo está un poco perdido y de golpe competir a un nivel altísimo. ¿Qué es? ¿Que os enchufáis? Porque es rarísimo.
Es como... no es así, pero parece como es... como cuando el equipo piensa que es, ahora es de verdad es una final y después cuando no hay, si por ejemplo si no ganamos Leganés seguro que estamos en grande problema, y entonces siempre como siempre esperamos última oportunidad y donde el equipo reacciona. Es por una parte esto es bueno, pero por otra parte también tenemos que acabar vale temporada como más antes como si podemos. Creo que en este año tenemos muchísimas oportunidades a en casa o vale partido también de Málaga, y creo que si estos partidos tenemos a ganar y más facilitar nuestra situación.
Yo, hablando del calendario, a mí me acojona más el Leganés, el Getafe y todos esos que los otros, porque es que contra todos los de arriba habéis competido, incluso los que habéis perdido lo habéis hecho bien, da igual que sea Sevilla, Barça, en Madrid ganasteis, en Valencia ganasteis, en Vigo ganasteis. No sé, es extraño, ¿no?, que este equipo cuando compite de tú a tú con grandes y que compite y se le ve... El otro día en Sevilla, por ejemplo, en la explicación, o sea, ves el Villarreal-Sevilla... Y se ve un equipo que en todo momento crees que va a poder competir y luego vienen los otros, el Girona, y es cuando, no sé por qué, o cambiáis la forma de jugar o la mentalidad, sufrís.
Creo que es mentalidad más, porque estoy aquí 4 años y siempre nos pasa lo mismo. Antes con equipos siempre de bajo de la tabla, ahora también este año, y creo que... Nos baja poco mentalidad y claro, como tú dices, que contra equipos grandes siempre competimos bien, y por eso como gente de fuera piensa que vamos a tener calendario difícil, para mí no es, porque yo estoy seguro que contra Barcelona, contra Valencia, contra el Madrid vamos a tener partidos, vamos a competir bien. Y también antes de Leganés tenía miedo, porque sabemos todos que cuando llega un equipo que digamos que estamos mejores de ellos y que toda gente que tiene apuntado 3 puntos para nosotros siempre no jugamos bien y no competimos.
Sí, pero también creo otra de las cosas es el 4-2-3-1, el sistema. Estos partidos cuando estáis, no sé, se os ve más juntos, más seguros. intentando jugar con el rombo, sí que es verdad que parecía que el equipo está un poco partido y que sufría mucho cuando perdía el balón. El otro día fue una jugada aislada, pero ni en Sevilla ni en Leganés jugando con el doble pivote ahí. No sé, ¿os nota el equipo más tranquilo, más hecho?
Sí, estamos más, tenemos más confianza, sí, cuando jugamos, porque en los últimos, no sé cuánto, 4 o 5 años jugando, creo que Villarreal juega así, 4-4-2, pero está bien, todos los entrenadores cuando vienen nuevos tienen su sistema de juego y jugadores tienen que aceptar esto y jugar así, pero es verdad que estamos más, tenemos más confianza con 4-4-2, con dos extremos y claro, a mí como de lateral es también más fácil porque se concentras más a de defensivo y dejas a interiores que ataca más.
Estaba pensando, claro, el partido del Celta esta semana sin fútbol suena raro, no jugar, ver que hay liga y estar fuera, mejor para descansar, ¿hubieras preferido que se jugara?
Sí, ahora después Leganés y como estamos ahora en, digamos, en buena forma de los últimos dos partidos, sí, quería que se juega, pero está bien porque nos toca jugar contra Barça, prefiero más que jugamos más lejos porque puede ser que Barça cuando toca jugar contra nosotros está campeón y digamos que es más fácil, pero creo que estos 10, 11 días nos va bien para recuperarnos y recuperar gente que está fuera de equipo y nada, a trabajar y también a mejorar en unos aspectos que sufrimos en partidos y nada, primero a descansar y trabajar.
Vuelves a ser protagonista, derecha, izquierda, como siempre, bueno, en tu línea, ¿no?
Sí, creo que ahora está esto normal y puedo decir que ahora estoy acostumbrado a jugar por izquierda, no está como... Claro que te existe más a concentrarse y porque, claro, es pierna contraria, todo es contrario, pero llevo, no sé, muchos partidos a como lateral izquierdo y creo que me he hecho bien.
¿Y tu futuro? Porque estás ahí pendiente de seguir aquí o no seguir, has tenido un primer contacto, ¿cómo están?
Sí, está. Todo sabe mi situación, que quiero quedarse aquí, también el club creo que quiere y nada, vamos a ver si podemos a acabar esto más rápido que cuando podemos, pero también entiendo la situación del club, porque de verdad ahora yo lo mismo pienso solo estos 5 partidos a meternos en Europa y luego vamos a, si se cierra antes, mejor, pero yo también de mí personalmente creo a acabar antes de ir a Mundial, claro. Pero primero que pensamos todos y yo primero de solo estos 5 partidos.
¿Y el Mundial para un futbolista ahora que ya está ahí? Pues claro, ahora mismo es... No sé, debes estar ya... Es que ¿cómo lo manejas o lo olvidas? Mejor decir, olvido el Mundial, sea como sea, y para adelante.
Sí, de verdad, vale, viene... como poco de con años y experiencia es mi vida me siempre aprendido que tienes que pensar qué siguiente, no qué te va en no sé unos o 2 meses, pero claro que tengo en cabeza mundial pero es para mí es importante a tener con minutos cuanto máximo como puedo tener para prepararse bien para mundial y primero es siempre mundial te viene una vez por ejemplo 2 veces o depende cuánto veces en vida y pero el club y estos partidos en la liga es que vas a tener siempre y por eso para año siguiente creo que es importante a meterse en Europa y por eso solo pienso ahora de momento en el club y va a tener tiempo a pensar a mundial.
2:54, una pausa y parlem del B, que juga contra el Badalona. El primer equip on Diem entrena, demà no juga al cap de setmana. Avui ha donat el susto Javi Fuego, però al final no té res. Havia tingut un cop al turmell, però ha pogut acabar la sessió preparatòria. Bonera i Pablo Fornals treballen, avui, a més ritme que els seus companys perquè volen aprofitar e intentar apurar opcions per a jugar contra el Celta. Bonera sí entrarà en el grup la setmana que ve. Pablo Fornals, esperarem a veure si, com va dir el metge, el tema de la fissura solidifica bé i pot inclús tindre una fèrula i poder jugar.
Exhibició de la Guàrdia Reial a Vila-real. Este dissabte, a partir de les 12 i mitja del matí, a la plaça del Llaurador, davant l'estadi de la Ceràmica. El cos escorta de la Casa del Rei arribarà a Vila-real amb un centenar de professionals, acompanyats de vehicles, cavalls de pura raça espanyola, gossos, que ens mostraran la seua destresa. Exhibició de la Guàrdia Reial. Este dissabte, a la plaça del Llaurador, junt a l'estadi de la Ceràmica. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Anticípate al verano y reserva tus vacaciones en Escapad. Encontrarás los mejores precios en nuestra oficina en la Avenida La Mura 15 y en escapad.es. Hoteles, cruceros, vuelos, excursiones, viaja en pareja, familia o con amigos. Todo lo que necesitas para que estas sean tus mejores vacaciones. Escapa, tu agencia de viajes.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real. Clínica Doctor Rojo es sinónimo de innovación en medicina estética facial y corporal, medicina regenerativa, antienvejecimiento y longevidad. Y además cuidan tu salud dental. Todo gracias a un equipo humano en continua formación y las herramientas y materiales de última generación. Clínica Doctor Rojo, más de 30 años diseñando sonrisas y ahora también bienestar. Visita las nuevas instalaciones en Pérez Bayer número 1 bajo de Vila-real.
Tenemos una gran noticia para tu piscina, huerto y jardín. Ya están aquí las ofertas de primavera Agripesa Steel. Aprovechalas. Las mejores máquinas al mejor precio. Motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motoazadas, cortacésped, tijeras, serruchos. Todo lo que necesitas está en Agripesa. Calle La Plana 36, Vila-real. O www.agripesa.com. Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Vila-real, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Vila-real.
El Bet juga a les 6 contra el Badalona diumenge. Si guanya i el Lleida no ho fa, ja té assegurada la promoció. Si guanya, encara que guanyi el Lleida, estaria pues, a no res d'assegurar-la. Miguel Álvarez, tècnic del B, parla del partit i de les sensacions que tenen.
Sí, bueno, yo no sé, yo por lo que tengo entendido no era el objetivo primordial, pero sí que nuestro primer objetivo está claro a nivel de plantilla, de cuerpo técnico, también anterior, que es intentar meterte ahí en playoff y la verdad que seríamos muy felices haciéndolo ya y faltando todavía las jornadas que faltan. Pero bueno, hay que esperar, hay que competir contra el Badalona. El Badalona es un equipo ahora mismo muy difícil la segunda vuelta. Semana tras semana hemos dicho, hemos ido nombrando los equipos que mejor segunda vuelta están dando y ahora nos quedan dos partidos todavía muy difíciles en casa con Badalona y Perelada, que seguramente estarían arriba en la segunda vuelta. Ahora ya llevan una racha de dos partidos perdidos seguidos, vamos a intentar que eso continúe, pero no va a ser fácil. Y sobre todo, lo más importante, que dependemos de nosotros, ¿no?
Escuchamos anteayer al entrenador Manolo González y decía que están muy escocidos por su última derrota en casa y que venían aquí a muerte a ganar, ¿eh?
Hombre, claro, es lógico, pero creo que cualquier equipo, sea el Badalona o cualquier equipo, siempre enfrentarse contra el Villarreal y aquí pues, a todos los motiva, es normal. Pero ellos concretamente, que es un equipo que hace dos semanas llevan una línea súper ascendente, 8 victorias, 2 empates, pues ahora, claro, dos derrotas seguidas les ha sacado un poco de las posibilidades y yo creo que el partido nuestro para ellos es una oportunidad única de luchar por seguir ahí por los cuatro primeros. O sea que para ellos sí es un partido muy importante y para nosotros tan importante, lo que pasa es que es verdad que tenemos más margen de maniobra, ¿no?
Estos son finales aquí, ¿eh? Sí. Estos meses que vamos.
Sí.
El Mundial, esto, no hay ningún partido bueno, un partido tranquilo.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que esto es muy interesante. Primero porque te estás diciendo que estamos haciendo las cosas medianamente bien, porque nos estamos jugando cosas. Y sobre todo para los chicos jóvenes, jugar partidos de este calibre, de que cada semana sea partidos muy competitivos.